camins.
Avui és un aniversari molt i molt especial.
Els teus ulls que balcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar.
Una persona que ens ajuda cada dia, que ens dona esperança, que té molt a veure amb les nostres vides. Una persona estupenda, realment molt important per aquest programa, per mi personalment, si ho sabeu, estem parlant de Ismael Serrano.
Me han vencido viejos fantasmas.
Moltes felicitats, Ismael Serrano. Moltes felicitats.
Rafa, sí, moment.
Para. Que també és un altre aniversari molt, molt important.
No hauries de felicitar algú altre?
Aquí.
Algú que contribueix a que sopis cada dia.
A que jo sopi? Al meu sopar?
Es una de, mica,
es de globo,
sí.
És de globo.
TH.
Ah, TH. Ui. Home. És veritat. No, TH. No, és que se m'ha anat del cap, i és l'aniversari. I quants compleix, ho sabeu?
Sí, no ho sé, i des d'aquí puc fer una petita queixa.
Endavant, clar.
De que en aquesta ràdio el dia dels aniversaris es porten croissants.
Home, Xavi Aguilar és l'abanderat.
Pues que a la tarda,
no ens ha arribat res, no?, del Toni Herbàs, el nostre director, que està aniversari avui.
No, no arriba mai res.
Doncs res.
Així que igualment, pots felicitar el Ismael Serrano.
Igualment, no, igualment el felicitem al Toni Herbàs. Tornem amb Manel, Paula. Tot molt natural, eh? Ara va per TH. Avui és l'aniversari d'una persona que ens ajuda cada dia, que ens dona esperança, que té molt a veure amb les nostres vides. Una persona estupenda, realment molt important per aquest programa. Per mi, personalment, si ho sabeu, estem parlant de Toni Herbàs. Per molts anys, Toni, au pal de ti. Bueno, avui amb una mica de retard per a aquesta Eucaristia XXL, per les predicacions quaresmals. Ara sí, de debò, felicitats, Toni, per aquesta majoria d'edat. Ja pots conduir, eh? Ja pots prendre un gin tònic, oi?
Bueno, diguem que tècnicament sí.
Perquè en quin any vas néixer, exactament?
L'any 2008.
Estàs un xaval, Toni. Per cert, ja que tinc... Què n'opines de Camins i de mi com a conductor del programa? Va, sigue sincer.
Bueno, un gran locutor, en aquest cas, de la ràdio espanyola.
Collons, jo també t'estimo, Toni. No diria tant, però bueno, escolta, tu manes i va per molts anys. Felicitat el nostre director. Bona vesprada d'aquest dijous 9 de març del 2023, dia 1 després d'un Camins, d'una Macedònia, d'un color, el color lila, quin goig del programa d'ahir, no per mi, ni molt menys, per la coral de veus femenines que varen agafar el Camins i el van fer seu, un clam, des de la intervenció de la Sílvia, des de la manifestació feminista de Barcelona, les notícies de Júlia i Carla, Verónica García Morales, insuperable, Andrea Ramírez, companya acadèmica que ens va parlar de la situació de la dona en l'àmbit acadèmic, i el tòtum especial 8M, també amb la participació estel·lar de Rosario Santamaría i de la nostra companya, estimada i admirada Laura Polo, que va regalar-nos un darrer dia aquí a la Ràdio Nocturna, allò por todo lo alto. De veritat, quin goig tot plegat. Si voleu recuperar els nostres continguts de la Ràdio Nocturna, de la casa i els shows que ens montem de 8 a 9, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per la gran Maria José Mendoza. Era ser una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, una pàgina web, radioestel.cat, un YouTube, un Més Estel, amb música, tenim de tot. Avui dijous tornem a la càrrega amb edició XS, edició reduïda de Camins. Per tant, aprofitarem els minuts que tenim i després de les notícies, avui més reduïdes, ens posem de gala per rebre la visita de la rialla de la casa, Salvador Aragonès, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. Avui parlarem de bullying, mirada sobre la problemàtica jove. I després de les notícies ens posarem ben seriosos perquè cal donar visibilitat a aquesta problemàtica que soni, que s'escolti per la ràdio. Hem conegut darrerament casos de violència sexual entre menors, veritablement esgarrifosos. Crec que tots tenim al cap aquest cas que s'està comentant tantíssim, fastigós. Per tant, avui volem endinsar-nos en aquesta impactant problemàtica, la de la violència sexual o no, entre els menors, entre els propis menors. Hem quedat amb una veu autoritzadíssima, Mireia Fernández. Ella és psicòloga infanto-juvenil, coordinadora del Centre Psicosinergia i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Parlarem amb ella sobre aquesta problemàtica. Notícies, problemàtiques socials molt preocupants, Salvatore i el bullying i la seva economia, Quin menú, déu-n'hi-do. Des d'ara i fins les 9, benvinguts a la Ràdio Nocturna, aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take...
Fa dos dies ens esglaiàvem quan va sortir a la llum el cas... Segur que el teniu al cap, perquè s'ha comentat moltíssim, perquè és molt impactant el cas d'una nena d'11 anys que ha denunciat haver patit violència sexual per part d'un grup de nois menors d'edat als lavabos d'un centre comercial de Badalona al novembre. Això va succeir al novembre, tot i que ho hem conegut ara. Després que la família de la nena posés en coneixement dels Mossos d'Esquadra, la unitat de menors de la policia catalana va obrir una investigació per aclarir els fets. Fins ara els Mossos han detingut dos menors i n'han identificat tres més, que són, atenció, inimputables en tenir menys de 14 anys. El cas és realment, doncs, extrem, molt impactant, perquè inclou com el personal de seguretat del centre comercial va ignorar la nena quan ella va anar a denunciar-lo, el que li havia passat. El fet també que els menors van difondre un vídeo que va ser el detonant, no?, de que tot esclatés, i el fet que actualment el germà de la víctima ha de ser escoltat per un agent dels Mossos d'Esquadra que va de paisà, acompanya aquest nen fins a l'institut on rep les classes perquè ha rebut amenaces de mort per part de l'entorn dels agressors. És que no hi ha paraules. Tots ells nos estan portant a fixar-nos què està passant entre els menors, perquè estan pujant les estadístiques de violència entre aquest col·lectiu, els menors d'edat. Tot això ho volem comentar amb la Mireia Fernández. Ella és psicòloga infantojuvenil, coordinadora del Centre Psicosinergia i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Parlarem una mica sobre el que està passant, sobre la violència de gènere, violència en general entre els menors d'edat. I ara podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic, molt agraïts. Mireia, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per estar amb nosaltres, per comentar aquestes situacions. Són molt desagradables, són molt impactants, però volem donar-li visibilitat i conèixer també les teves reflexions com a experta. Mireia, com és possible que arriben casos tan i tan impactants com el que ha succeït a Badalona?
Bueno, el cas de Badalona realment és que, a més, té com tots els components de totes les veus d'alarma, no?, que sempre tenim en compte, no? O sigui, hi ha tot el tema d'intimidar, de fer amb força, ús d'arma, una violació, una gravació, una difusió de les imatges, atacs, amb trets xenòfobs. O sigui, realment té tots els elements que, per una banda o per una altra, anem destacant com a significatius de situació social problema.
És que és molt impactant, i t'has deixat inclús altres coses, perquè la pobra nena, que va anar a denunciar-lo immediatament, també va rebre aquest punt de dir això és impossible.
La no credibilitat del testimoni.
La no credibilitat després la va portar a un silenci interior, que jo m'imagino com un infern, i després va ser el seu germà amb molta valentia, no?, que va dir, aquí és molt fort. Ja, jo el que em pregunto és, evidentment, és un cas extrem, molt impactant, molt fastigós. Jo cada vegada que escolto notícies o llegeixo notícies em poso les mans al cap, però la qüestió és, la pregunta era, com hem arribat, com puc succeir una cosa així, si és que tens alguna explicació que es pugui fer en un minut, si pots, o és que és una cosa molt puntual?
Per un cantó, que tot això succeeixi d'una manera tan intensa i amb tants elements com hem citat, no?, que a més els he volgut citar com molt ràpid, per causar també aquesta sensació d'agòbio, no?, i de sobresaturació.
Sí.
És que realment no tenim una única causa. O sigui, ens estem trobant en una infància o en una primera joventut, amb unes creences, amb uns valors, amb una falta potser de tolerància a la frustració, en els límits, a un accés a xarxes o a l'internet, amb poca supervisió, sense límits, amb unes creences de lo que és el poder, l'amor, la relació interpersonal molt molt dubtosa, i realment, quan ajuntem tots aquests elements amb aquesta mena d'estofat estrany, surten creences que ens porten a uns comportaments totalment inapropiats. D'aquí no és en va que molts joves neguin l'existència, no?, de que hi ha una violència de gènere o que hi ha una violència o que ens hem traspassat els límits.
Mira, és una de les preguntes que jo tenia preparades, has fet esmenes, si vols passem a aquesta part, perquè els experts no passen per alt que els discursos negacionistes de la violència de gènere existeixen i que apunten, no?, a aquest tipus de narratives com el tercer factor de l'augment de la violència de gènere entre els adolescents. Molts joves estan dient això de la violència de gènere és una fal·làcia, és un conte, no existeix. I clar, jo també em pregunto com és possible que s'arribi a aquestes negacions. Quin mecanisme social, quin mecanisme comunicatiu doncs estem transmetent als nostres joves perquè neguin una cosa que és una evidència i que és un pesar per a la nostra societat.
És un raonament que té molt a veure amb descarregar de responsabilitat. Si no existeix, vol dir que d'alguna manera estem legitimant o estem validant uns comportaments que només podríem qüestionar en funció de si és més intens o menys intens. I aleshores, com que tot és subjectiu, no? I llavors, si no ho valido, no és negatiu i és una manera d'estimar i com més intensitat o més em demostro una fortalesa, una força, no?, davant de la nostra relació, més t'estimo o més ets important per mi. Sí. Llavors, quan ens estem trobant amb adolescents que validen o justifiquen o entenen com a raonable, doncs que un supervisi el mòbil de l'altre, que un qüestioni la roba que portes, amb qui surts, amb qui quedes, amb qui et whatsappeges, ho estem justificant, estem donant per bo uns comportaments limitants, uns comportaments que no permeten, no?, ser autònom i relacionar-te amb les teves amigues, vestir-te com vols, opinar, fer... Llavors anem limitant i com que ho consideren propi, ho consideren adequat, llavors la sensació de que algú està transgredint el límit o que algú està sent inapropiat, que jo estic tractant malament a una altra persona, desapareix, es difon.
És que, si, a veure, t'estic escoltant i la sensació que tinc al final és que li hem donat la volta a la truita de tal manera que hem convertit el concepte amor, que en principi, segons jo tinc entès i segons jo he experimentat, és sobretot donar la vida per l'altre i sobretot, no sé com dir-te, donar-li la llibertat, donar-li el respecte, la cura, la mirada atenta.
Exacte.
Doncs això és l'amor i resulta que ara els joves, d'alguna manera, o una gran part de la joventut, cada vegada més, segons diuen les estadístiques, pensen que és tot el contrari, és un sentit gairebé possessiu, d'instrumentalització de l'altre. I clar, jo em pregunto, bueno, què està passant com a societat, què està passant a les escoles, què està passant a les famílies, què està arribant. I clar, tu has fet esmena una cosa que m'ha cridat l'atenció i que jo crec, com a persona de peu, com a ciutadà, que té tal vegada molt a veure, que és el no control sobre el que ens arriba mitjançant les xarxes socials. Xarxes socials i pàgines web, en general.
Sí, internet.
Internet. Perquè al final, a internet n'hi ha de tot. Està el revers lluminós, l'eina que ens ajuda a funcionar de manera més fàcil en aquesta vida, i trobes també una vessant fosca de la humanitat. I ho tens tot allà. Per tant, clar, segurament aquests joves tenen el cervell girat per normalitzar coses o per conviure amb coses a internet que evidentment després es porta a la vida tangible, a la vida real, a comportaments, a validar comportaments. Clar, el cas de Badalona és una cosa puntual, extrema, fastigosa, increïble. Però tu estàs parlant de coses molt senzilles, com és què et poses, quina roba et poses, amb qui parles pel mòbil, amb qui vas, amb qui parles... que tot això és un caldo de cultiu que al final destrossa també a la persona.
Exacte. A més, reprenent el fil, no?, de lo que és la xarxa, lo que és internet. Pensem que hi ha un cercador universal, no?, que és Google, que quin accés tenen la joventut, o sigui, els nanos i la joventut a buscar qualsevol tipus de paraula en el cercador i què surt a nivell general, de manera automàtica, i què surt simplement buscant en vídeos, no? Uh-huh. En l'apartat d'imatges que es mouen. És molt senzill accedir a contingut per adults, a més, un contingut per adults dur, sense cap tipus de filtre, que no reflecteix per res el que seria una relació de proximitat, de respecte entre dues persones. I aquest és l'accés que tenen, o el contingut que tenen, de manera immediata, ràpida, i des d'una joventut molt primerenca, i a la primera aproximació, el que són les relacions afecte, uh-huh. i això no hi ha supervisió normalment, aquest contingut. Hem de tenir en compte que, com deies abans, no, que està passant a les escoles, que està passant a la societat, que estan passant a les famílies, no? No es en va comentar tota la qüestió de quin tipus de valors, quin tipus de validació fent els nanos i els adolescents dels seus alumnes, dels seus adults de referència, uh-huh. com els validen, com els escolten, com els respecten, en quin moment hi ha un adult d'autoritat, entenent autoritat com una persona que li validem, no?, el contingut, el que ens diu, una persona que sap molt, no?, d'alguna cosa, i això s'està també posant en segon termini. A través de les xarxes, a vegades també cometem l'error de que quan tenim el nano, no?, quan tenim els nostres adolescents a casa, tenim un altre tipus de supervisió diferent que si els deixéssim sortir al carrer. Mm. I aquí també ens costa a vegades als adults i a les escoles posar-nos al dia, això ho veiem molt a sessions, això molt al centre, sí. posar-nos al dia de quines són les necessitats i curiositats dels joves i la realitat tecnològica en la que es maneguen. Uh-huh. I aleshores, clar, aquí hi ha una distància, hi ha com una escletxa que fa que els nanos molt permeables a una edat molt poc, o sigui, molt tendre i amb molt poc desenvolupament intel·lectual, sí. puguin considerar com a vàlids una informació, uns coneixements que no ho són.
Molt interessant, reflexions que jo crec que ens ajuden a comprendre què està passant, perquè, i per això hem cridat a la Mireia, perquè és una experta i ens està ajudant. Escolta, Mireia, ara estava pensant, clar, darrerament estan sortint moltíssimes notícies, no?, de violència masclista, violència de gènere, a la nit, vam tenir aquella explosió de punxades, recordo fa un any més o menys, és a dir, cada vegada penso jo que els mitjans de comunicació arriba doncs més notícies d'aquest tipus. Tu creus que, evidentment, s'ha de denunciar, s'ha de donar visibilitat, però creus que d'alguna manera hi ha un efecte crida o no, o és independent?
Aquí hem de tenir com molt en compte com es transmet el missatge. Jo crec que és molt important per també fer aquesta part de consciència de que... Ara vull que se m'entengui, a veure si sóc capaç d'explicar-ho clarament.
Segur que sí, endavant.
Tenim uns perfils d'agressors que a vegades quan els transmetem a través dels mitjans de comunicació, com que se'ls donen totes les característiques, no?, aquesta descripció que hem fet del cas de Badalona, queden com moltes característiques molt horribles, molt perverses, totes juntes, i sembla que aquella persona que ha fet allò ha de ser terriblement una malíssima persona, no? Sí. Quan llavors tenim aquest discurs, sembla com que hi ha com més distància de jo no conec ningú, no?, que tingui aquest perfil, o que en cap dels amics dels meus fills podria ser capaç de fer això. I crec que és molt més interessant el poder fer la difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació des d'un perfil més realista, més acurat, de que hi ha moltes petites situacions que poden ser susceptibles de ser una situació de violència, una situació de vulnerabilitat i una situació de maltracte o de tractar malament que es pot complicar. I llavors fiques en una situació d'alerta amb una mica més de coneixement a la pròpia ciutadania. Tot i així, cal tenir en compte també que els mitjans de comunicació, com transmeten la informació, aquest efecte crida, no?, que comentaves, sí. Hem de també tenir la línia vermella molt, 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 molt en compte de no revictimitzar aquesta persona. Perquè aquest cas de Badalona, en el seu moment el cas d'Igualada, es posaven com casos molt singulars. En el cas de les punxades era més divulgatiu, hi havia menys nom i cognoms, diguem-ne. Sí. Tot i que s'està tenint cura de no divulgar les dades personals, però l'entorn immediat és fàcil que els localitzi o que els identifiqui. I aquí hem de tenir molta cura, els mitjans i els professionals, en fer una tasca de divulgació sense revictimitzar, sense tornar a ficar en el punt de mirar a la víctima i a les seves famílies, que són molt importants.
La Mireia Fernández és psicòloga infantojuvenil, coordinadora del Centre Psicosinergia i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i ens ha ajudat a fer aquesta... Bueno, jo crec que hem fet una mica, Mireia, el que tu ens estaves explicant ara mateix, és a dir, fer divulgació, donar idees, donar reflexió, però sense victimitzar, perquè evidentment això és que no té cap, no té ni cap ni peus, tot i que hi ha mitjans que tendeixen a això. Mireia, ens has ajudat moltíssim, m'ha agradat molt la conversa i t'estem molt agraïts que hagis estat aquí a Ràdio Estel al Camins en aquesta vesprada. Mil gràcies i ànims en tota la tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que fem una pausa, 2 minuts i mig, i continuem parlant dels joves, en aquest cas amb Salvador Aragonès i Economia en Valors.
Radio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no... Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia. Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament. Ha...
I llavors ara nosaltres mateix... podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en Valors, amics, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui amb el mestre de mestres, la nostra rialla predilecta, la veu de la saviesa, Sexapil Senior, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada, no, però Sexapil no ho soc, vull dir, però bueno.
Senyor, senyor.
Sobretot a tu.
Gràcies.
Oient, ah, no, i oient. No, a tu, Rafa, i a tu, oient, que ens escoltes. en aquest programa. Vale. I també a l'equip, Ferran Capdevila, cap de producció de la casa, i Paula Moreno, molt seriosa, com sempre.
Perfecte, ja està tothom saludat, la Raga també, la Raga està connectada a la parròquia, l'alcaldessa, salutacions per ella. A qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui tenim una entrevista especial. Volia parlar de l'escola, del seu finançament, però m'he trobat que si parlem de l'escola hem de parlar avui com avui del bullying.
Del bullying.
Que tant preocupa els pares i no pocs escolars, i preocupa també a tota la societat.
Llavors, Salvador, a qui entrevistem?
Doncs hem escollit una psicòloga clínica, una gran professional. Es tracta de Sònia Salvatella, que treballa a l'escola Balmes de Rubí i visita en el despatx de MS Psicòleg de Terrassa, dic psicòleg, perquè es tracta també de logopèdia.
Perfecte. Doncs ja la podem saludar. Sònia Salvatella, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Gràcies per estar amb nosaltres. Benvinguda a Economia en Valors, al Camins, a Ràdio Estel. A veure, Sònia, ara es parla molt de bullying a les escoles, evidentment, s'ha de donar aquesta visibilitat, però tal vegada penso que el bullying ha estat present sempre, no?, a l'escola, als clubs esportius, als llocs socials, no? O és que s'ha incrementat molt en aquest temps el bullying en les escoles? Com ho veus tu?
Sí, realment s'ha augmentat, eh? En el percentatge en els darrers anys ha augmentat. Però a mi també m'agradaria molt aclarir una mica, no?, la definició com a assetjament escolar, el que entenem, no?, perquè s'entengui bé la paraula bullying, no?, perquè a vegades no se'n fa un bon ús, no?, o se'n fa un ús exagerat de les coses, no? Vale. Llavors, és molt important, no?, quan sí, estem d'acord que hi ha aquest maltractament físic, aquesta part verbal o psicològic, no?, però sobretot és important aquesta forma reiterada, no?, i que dura en el temps. Vale. O sigui, insultar en un determinat moment puntual o fer-ho, no?, d'una manera més intencionada, tant per escrit com en persona, no?, o a través de xarxes, també.
Sí, quin problema té l'ús del mòbil?
Mira, doncs una mica el fet de tenir mòbil, no? Jo crec que el problema del mòbil, si parlem amb el bullying, no?, abans sí que l'assetjament... O sigui, ho vinculàvem sobretot quan passava en el moment escolar, no?, a dintre l'escola o en algun altre lloc on hi haguessin nens i nenes, no?, però acabava a les parets de l'escola, no?, o en els passos de l'escola.
Sí.
I el problema del mòbil ara potser és que es manté, no?, de forma continuada i que no hi ha límit, no?, perquè mitjançant missatges fora de l'escola, en xarxes, poden estar atacant, no?
Però, Sònia, clar, jo sóc pare, tinc tres fills... només la gran fa un ús d'un mòbil familiar que tenim molt, molt supervisat, evidentment, tot i que és una nena molt responsable, però clar, ens arriben doncs, comunicats de l'escola recordant cada cert temps, doncs, que el mòbil no es pot tenir a l'aula, no es pot tenir als patis, no es pot tenir, clar, això és una responsabilitat de l'escola, però també de l'educació de casa, no?
Correcte, exacte. Clar, estem parlant també, a les escoles sí que és veritat, eh? Jo també treballo en una escola, no?, i cada cop el limitem més, perquè al final no el necessiten a dintre de l'escola, per el que dèiem, no?, pues que després se'n faci un bon ús després, sortint de l'escola.
Clar, el bon ús és això, és l'educació. Escolta, hi ha una pregunta que em ve una mica al cap. Jo no sé si el canvi generacional també i les noves tendències i el canvi de paradigma, tot això també afecta. No sé si els adolescents d'avui tenen una sensibilitat diferent que altres èpoques i, per tant, el tema del bullying doncs, també agafa una altra dimensió. No sé si el canvi generacional també pot haver provocat que tot estigui més sensible.
Bueno, jo posaria la mirada sobretot en la societat en si, no?
Sí.
No només en els adolescents, que siguin més sensibles. Sí que és veritat que els pares ara estan molt més implicats en l'educació dels seus fills, no? Mm. Estan més observats, estem més pendents, no? I això ens ajuda a la detecció una mica, no? De si està passant alguna cosa en els seus entorns, que ens pugui estar afectant.
Sí.
Però una mica potser... Si estem parlant del bullying o poder detectar, no? Jo penso sempre que la millor prevenció davant de tot això a les escoles és inculcar aquests valors, no?, tan importants que sempre parlem nosaltres, no?, de relacionats amb la igualtat, amb el respecte, amb l'empatia, la solidaritat, no? Tota aquesta part és molt, molt important per mi, per fer aquesta detecció.
Sí, Sònia Salvatella, a veure, com els pares podem ajudar el fill o la filla a descobrir el bullying? Com detectar que un fill o filla està suportant un bullying, Sònia?
Hi ha maneres de, una mica, no? Com a senyals d'alerta, no? Et refereixes?
Sí,
clar.
Vale. Sí que és veritat que...
I com podem ajudar els pares, clar.
sí, ja, pues, a vegades apareixen, no?, unes certes lesions, no?, que no són inexplicables, no?, a vegades hi ha pèrdues d'objectes, no?, a vegades porten llibres, mòbils, no?, han perdut la roba, coses diferents, així que els hi pugui passar. Sí que hi ha tota la part somàtica, no?, d'aquests mals de panxa que apareixen, o mals de cap, no?, i que fingeixen per no anar a l'escola. A vegades apareixen uns canvis en l'alimentació, no?, o sí que llavors aquelles verbalitzacions que alguns nens menors ja comencen a dir, no?, pues que es volen morir, que estan referits a una baixa autoestima,
sí, sí,
a tota aquesta part, jo crec que són una mica els senyals d'alerta, no?
Sí.
Que llavors un cop aquí hi ha maneres, no?, de poder actuar amb els pares, no?, pues, pues quina és la manera, no? Jo crec que és molt important després també els pares com ho perceben, no? El mantenir la calma, no? El poder escoltar, dialogar amb ells sense jutjar-los, això sí és molt important, no? No jutjar-los perquè ells puguin explicar tota la situació, no? I a partir d'aquí, sobretot, jo penso que si està passant a l'escola o està passant en algun altre ambient, poder tenir la comunicació en aquest centre, no? I poder facilitar pues, com s'actuarà a partir d'aquell moment.
Doncs Sònia Salvatella, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per les teves explicacions sobre el tema del bullying, un tema que els pares i els nens, evidentment, hem d'estar a sobre perquè pot ser molt i molt perillós i pot arribar a afectar doncs, als joves de manera extrema, i si no és extrema també s'ha d'abordar, evidentment. Et donem les gràcies, ha estat doncs, un plaer la teva aportació per als nostres oients segurs. Sònia, mil gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Vinga, anem a fer unes quantes notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs ara venen les notícies, Salvador.
Avui comencem, doncs, amb bones notícies, Rafa. Què et sembla?
Doncs comencem. Tinc ganes, tinc ganes.
Doncs la crisi energètica podria desaparèixer amb la mateixa velocitat que va aparèixer.
Bona notícia. Miracolo, eh? Miracolo.
Miracolo.
Però qui ho diu? Qui ho diu, això? Qui ho diu?
Bueno, això ho diu un banc suís que es diu Julius Baer. Eh? El gas ha caigut, de fet, ja un 80% des del passat mes d'agost. Recordeu que estava a 300 euros el megawatt-hora?
Sí, sí.
Doncs
sí.
Ara el tenim gairebé a 50-60 dòlars.
Bueno, bueno.
El megawatt-hora. I la firma suïssa diu que encara pot caure uns 40% més. O sigui, que podria arribar a 35 euros el megawatt. Això vol dir que hi ha molt de gas en el mercat internacional.
I com és que hi ha tant de gas, Salvador, de sobte?
Doncs hi ha tant de gas perquè els països han fet els seus deures. Va. Primer s'ha consumit menys i segon han guardat el gas i ara les reserves estan superplenes.
Val, perfecte.
De manera resumida, Europa pot confiar plenament en les importacions estrangeres per compensar les reduccions de Rússia, l'energia nuclear francesa es restableix en gran mesura i el gir temporal cap al carbó i el gir durador cap a l'energia elèctrica reconstrueixen les reserves d'energia en general.
Val.
Diu Julius Baer, Europa pot confiar plenament en les importacions estrangeres per compensar les reduccions de Rússia. Què et sembla, Rafa?
Em sembla bé, Salvador. I passa el mateix en el petroli perquè ha baixat, però que no anirà més avall, no? Em sembla?
Sí, de fet, el petroli ara, Brent, el barril està a 86 euros i el mercat de futurs marca els 84 euros.
Val.
Res que veure amb els 140 euros que va arribar. Bueno. Els analistes creuen que el preu del petroli Brent podria arribar aquest any als voltants dels 100 euros per barril.
La inflació la tenim alta encara, eh?
Sí. Aquest és un dels problemes greus que tenim. Segons el ministre No.
La inflació, Salvador, la tenim alta. Tothom va pronosticar una recessió a Europa, però en principi no ha estat així. Es moderarà aquest any la inflació i, per tant, el tipus d'interès anirà una mica a la baixa.
Sí. Mira, Rafa, tu et recordes bé. Tothom va pronosticar una recessió a Europa, però no ha seguit així. Es moderarà aquest any la inflació i, per tant, els tipus d'interès aniran a la baixa. A la segona meitat d'any, per això, no d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Aquest any a Europa podria arribar al 4% d'inflació i l'any que ve al 2%, punt màxim per distensionar el mercat. I llavors, com va dir el president del Banc Americà, perdó, la presidenta del Banc Europeu, Christine Lagarde, va dir que si arribava al 2% no hi hauria més pujades del tipus d'interès i també baixaria l'Euribor. Això ho diuen també els analistes de la Unió Europea, Rafa.
Escolta, o sigui que ets optimista, en principi, no?
Optimista en les dades que s'acaben de donar. Val. Però hi ha molts altres conceptes que hauríem d'analitzar, com és el mercat de treball.
I les matèries primeres, alguna novetat en el mercat del treball?
Bueno, no, les matèries primeres estan ballant, eh?
Estan ballant?
Estan ballant en el sentit
un charleston, Salvador?
Com no. Com alguna novetat al mercat. Doncs sí, que els països de la Unió Europea podran obrir les fronteres i per tal de captar que vinguin conductors, personal per atendre el turisme, bars, restaurants, hotels, etc. Qui ho diria que en oficis tan clàssics estaríem necessitats, malgrat l'atur que estem patint, Rafa?
Qui ho diria, qui ho diria? I un tema important, les pensions, Salvador. En quin punt està la reforma de les pensions?
Segons el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, la reforma és imminent i que s'aprovarà en forma de real decret. Ho va avançar en una intervenció a Valladolid i afegir que la reforma beneficiarà també aquelles persones que tinguin unes carreres professionals més volàtils i que en els últims anys de cotització no siguin aquests anys els millors.
I l'edat de jubilació, com la tenim aquesta dada?
Bé, he dit que és suficient.
Sí.
No dic cap
suficient,
xifre,
eh?
Suficient per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Bé, bastanta cosa.
Va, i per acabar, la compravenda d'habitatges, Salvador, que va baixar un 7,3% respecte al mateix mes de l'any anterior, i la concessió de préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge es va enfonsar, la tenim una mica enfonsada, 16,1%.
Sí, Rafa, segons les dades dels notaris, dels col·legis de notaris, millor dit, publicades ahir, el nombre de compravendes es va disminuir a Espanya un 7,3% interanual fins a aconseguir 44.500 unitats. I el preu mitjà del metre quadrat es va situar a 1.627 metres quadrats, registrant un descens de l'1,7% interanual.
Molt bé, Salvador, doncs fins aquí les notícies, et sembla?
Bueno, no, una
punt,
petita
una
notícia.
Punt? Quina?
Ha patat un banc nord-americà.
Ha patat?
Sí, perquè han dit que, bueno, que se dedicava a les
criptomonedes.
A les criptomonedes.
I clar,
I,
això no pinta
això,
bé.
Doncs, estaven a $62,000 i ara estan a $22,000, o sigui que això ha sigut una garrotada total, no?
Has escoltat com
sonen? El banc ha tancat, eh?
Mira com sonen les criptomonedes quan cauen, mira. I això que són virtuals, imagina't que siguin reals. Per tant, tenim un banc que ha petat com a notícia, darrera notícia del dia. Salvador, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Falca de la Caixa i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Què estàs menjant, Salvador? Què menges? Un entrepà.
Un entrepà. Per què?
De pernil.
Jo pensava que jo havia acabat el programa.
No, que està perfecte, es pot menjar aquí a l'estudi. Hi ha cap cartell de Xavi Aguilar que digui que no es pot menjar a l'estudi. Per tant, molt bé. Està bo, què?
Sí,
està bo, no? El pernil mai falla. El pernil sempre és bona idea, Salvador.
Demà no es pot menjar pernil. Pues,
no. Ah, és veritat. Demà peix. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que té un cor com la missa d'aquesta tarda, XXL, Ferran Capdevila, a la producció, cap de productors de la casa, Júlia Julve i Carla Buigas, a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, informació. En el butlletí de les 9, la Carla i la Júlia us informen. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Dia de despropòsit, en una estona a Can Marçà, aquest locutor que us parla. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Nosaltres que deixem aquí, però tornarem demà. Dia de revolució, dia de David Serra. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Salvador?
Que vinc!
Camins, mastega, que s'ha de mastegar 40... Quantes vegades s'ha de mastegar? Igual 44.
44
vegades cada mos, eh? O sigui que per menjar-te aquest entrepà igual necessites un dia. Salvador, gràcies. Ho tornarem a fer.
Gràcies a tots vostès.
Farem camins, cuideu-vos.